Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Lloret de Mar i 5 municipis més de la Selva Marítima i de l'Alt Maresme fan front comú. Un mes després del temporal Glòria, els representants de Lloret, Blanes, Tossa, Malgrat, Tordera i Palafolls reclamen celeritat i compromís a la Generalitat i a l'Estat espanyol per solucionar problemes greus als passejos marítims, en les connexions de tren i per carretera i també a l'entorn del riu Tordera. Els 6 municipis han ofert aquest dimecres una roda de premsa conjunta. En l'acte, l'alcalde de Lloret, Jaume Dolçat, ha destacat que és absolutament necessària una resposta urgent per part de les administracions supramunicipals. La finalitat és solucionar els problemes d'un territori que aglutina més de 130.000 residents i acull més de 2 milions de turistes cada any. En el cas de Lloret de Mar, el temporal Glòria va afectar especialment la primera línia de mar. El dany més greu ha estat el passeig de Fanals, on hi ha un esvoranc de 30 metres lineals. Jaume Dolçat es queixa que l'Estat, que n'és l'administració competent, no respon 5 setmanes després del temporal. L'escoltarem d'aquí a una estona. Molt bon dia a tothom. Avui és dijous 27 de febrer i a banda de parlar d'aquesta roda de premsa que es va fer ahir a Blanes, què més explicarem avui? Doncs ho coneixem amb en Josep. Molt bon dia, Josep.
Bon dia, Maria. L'Assemblea Nacional Catalana de Lloret, amb el suport de la Taula per la República, organitza aquest dissabte el viatge en bus fins a Perpinyà per participar en l'acte amb Carles Puigdemont. En parlarem amb Alfons Sánchez, un dels organitzadors d'aquest viatge. El mateix dia, dissabte, Vox posarà una parada informativa a Lloret. Entrevistarem Alberto Terrades, president provincial de Vox a Girona. També anunciarem que el carnet del Museu Obert de Lloret, que dona als veïns accés gratuït als equipaments culturals de la vila, ja es pot obtenir de manera virtual a través de l'aplicació Lloret Smart. Ho comentarem amb el regidor Xavi Flores. Aquesta nit hi ha sessió de Cineclub amb la projecció del viatge de la Marta, de Neus Ballús. Diumenge hi ha passi infantil. Ho explicarà el nostre bon amic i company president de l'entitat, Joan Moret, del Cineclub Adler. I acabarem parlant dels premis del Carnaval de Blanes, ja que els Encantats, guanyadors de la Rua de Lloret de Mar, han quedat quarts en la categoria de carrosses forànies i cinquens en l'apartat de comparses de la població veïna.
Com sempre, també us oferirem el repàs a l'actualitat general, fixant-nos especialment en el que diuen les portades dels diaris, i sabrem quina és la previsió del temps per avui i pels propers dies. Comencem una nova edició del Bon Dia, Bona Hora, que ens han preparat un dia més Rosa Giral i Moisés García a la producció, i aquí posem veu, aquí en directe, som en Josep Altafulla i la Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
Del matí, saludem en Miquel Bernis amb tots els detalls de la previsió meteorològica per saber com es presenta aquesta jornada que ha començat aquest matí amb plugim. No podem parlar de pluja, però sí de plugim amb gotetes fines que van caient des de primera hora. Miquel, com serà la jornada? Molt bon dia.
Bon dia, Maria. Aquesta nit hi ha hagut alguns ruixats molt a prop de la Selva Marítima. De fet, ha plogut amb ganes, per exemple, a Arenys de Mar o a Cabrils, on s'ha arribat a acumular 14 litres per metre quadrat. A Vilanova del Vallès n'han caigut 12, però, en canvi, pràcticament les pluges no han acabat de moure's d'aquest sector i a la resta només hi han caigut 4 gotes o en sectors al voltant. Esperem que avui sigui un dia mig ennuvolat, però que aquests ruixats no arribin a més comarques. Més aviat tendiran a desfer-se, a desaparèixer, i el que ens quedarà serà un dia variable i mig ennuvolat. Les temperatures al migdia pujaran una mica respecte ahir. Esperem avui un dia que, tot i que la Selva Marítima no es notarà gaire, serà un dia una mica ventós. Es notarà una mica de garbí al vent en alguns moments de la jornada, sobretot al migdia, però no serà un vent fort, no serà un vent important. De fet, aquest vent de garbí s'anirà deixant sentir en moltes jornades dels pròxims dies, no només avui, sinó que també demà a la tarda, dissabte fins i tot, i també probablement encara diumenge i dilluns, anirem tenint dies de vent moderat, amb cops que puntualment poden arribar als 40-50 km per hora, però no hi haurà cap dia en què arribi a bufar especialment fort. De cara als dies vinents, pel que fa a les temperatures, hem d'esperar que torni un ambient una mica més suau, sobretot a l'inici del cap de setmana. Al voltant de dissabte tornarem a tenir un brot primaveral amb màximes de gairebé fins a 20 graus a la costa, fins i tot per sobre d'aquest valor en comarques interiors de Girona. I, en tot cas, però, diumenge, dilluns, la setmana que ve, sembla que una altra entrada d'aire fred normalitzarà de nou la temperatura. Per tant, durarà poquet, en aquest cas, aquest nou brot primaveral. Pel que fa a pluja, sembla que haurem d'esperar dilluns per veure en algunes de destacables ruixats que podrien arribar l'inici de la setmana que ve.
Doncs moltes gràcies, Miquel. Estarem atents a aquesta possibilitat de ruixats de cara a la setmana que ve, però ara ens centrem en la situació actual i al barri del Rieral. Segons l'Estació Meteorològica de Protecció Civil, hi tenim ara mateix 9 graus, la humitat al 94% i aquí al centre una miqueta més elevada la temperatura, 10 graus.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
8 i 6 del matí, avui és dijous 27 de febrer i la mateixa imatge il·lustra moltes portades i la veiem a molts mitjans de comunicació. És una imatge des de diferents enfocaments, però és per aquesta taula de diàleg que es va fer ahir per primera vegada. En el cas del Punt Avui, el titular que hi dedica és a molta distància. Diu que les dues parts s'han reunit per primer cop reconeixent que hi ha un conflicte polític i unes posicions molt allunyades. Es farà una reunió mensual, la propera al març, a Barcelona. I en el cas del Diari de Girona, el titular va en la mateixa línia, diu els antípodes. La taula zero del diàleg, en paraules del president català Quim Torra, va servir per constatar la distància i la discrepància que separen els plantejaments que fan la Generalitat i la Moncloa per resoldre el conflicte polític. Més enllà de desglaçar les relacions institucionals, la cimera va servir per agendar trobades mensuals i semestrals d'alt nivell i per convocar la Comissió Bilateral Estat-Generalitat. Més titulars ara en un altre ordre de qüestions. Per exemple, el diari El Punt es fa ressò del front comú a les dues bandes de la Tordera pels efectes del Glòria. 6 ajuntaments, 3 de la Selva i 3 del Maresme, critiquen la Generalitat i l'Estat perquè se senten desatesos. És el nostre tema de portada avui. I sobre els efectes del temporal Glòria, el diari de Girona el que destaca és que l'Estat aporta 1,2 milions d'euros a la reparació de passejos marítims de la Costa Brava. També diu que els accidents agrícoles provoquen 23 morts a Girona l'última dècada. I seguim amb més notícies de la jornada. També el coronavirus té espai a les portades d'aquest dijous perquè continua el degoteig de casos, segons el Punt Avui. Un noi de 22 anys que havia estat a Itàlia és el nou infectat a Catalunya. El laboratori del Clínic, on es detecta el virus, pot fer fins a 300 proves al dia. La malaltia arriba a Sud-amèrica i ja s'ha estès per tots els continents. I en el cas del Diari de Girona, destaca el primer contagi local de coronavirus a Espanya. Ha estat a Sevilla. També diu que el Departament de Salut alerta d'un cert degoteig de casos positius importants en els propers 10 o 12 dies. D'altra banda, queda descartada la infecció de 4 persones que van estar en observació a l'Hospital de Figueres. També es fa ressò el Diari de Girona que Palafrugell prohibirà fumar a les platges, tot i que no podrà sancionar. La població estrangera a Girona creix un 5,2% i arriba a 149.921 persones, gairebé 150.000. A la Garrotxa i el Ripollès s'ha registrat l'augment més alt de migrants del 2019. El got de les barraques de Girona no serà retornable. És una mesura excepcional perquè les entitats puguin recaptar més diners, ja que no van poder fer les barraques a l'època que tocava per fires de Girona i les hauran de fer a partir d'avui. Comencen avui i s'allarguen tot el cap de setmana. I en plan esportiva, el Diari de Girona es fa ressò que l'Uni seguirà a Europa si la FIBA sanciona el Sopron. També ho explica el diari El Punt, que diu que l'Esparcity Leaf va guanyar ahir 45-57 al BLMA i ara s'ha d'esperar a una hipotètica sanció del jutge únic al Sopron. I també es fa ressò El Punt del que ja hem comentat, que les barraques de Girona obren avui en una edició inèdita d'hivern. Arriben 4 mesos després que se suspenguessin per fires arran de les protestes per la sentència del procés.
Avui la resta de premsa escrita no té com a protagonista el coronavirus, sinó la taula de diàleg. Així El País obre dient que Sánchez i Torra fixen la seguretat jurídica com a límit per als acords. El Periódico obre dient Sánchez i Torra acoten el diàleg a la legalitat. La Razón, el punt amagat de l'acord, avalar avui els pressupostos. El diari Ara, la primera reunió de la taula posa les bases del diàleg. L'ABC, Sánchez consolida el greuge, tracte de cap d'estat i cites mensuals. El Mundo, Sánchez dona a Torra honors d'estat per complaure a Esquerra Republicana. I La Vanguardia, la taula sobre Catalunya se cita per a un diàleg de llarg recorregut.
I més notícies, ens centrem una altra vegada en el coronavirus per destacar que Joan Guix, secretari de Salut Pública de la Generalitat, ha alertat que la grip estacional és molt més preocupant que el coronavirus.
Des de l'octubre, en menys de 5 mesos, l'epidèmia de grip ha causat 41 morts a Catalunya i 434 persones han hagut de ser hospitalitzades.
En aquest sentit, Joan Guix diu que no s'ha de banalitzar el coronavirus, però que cal situar-lo en la magnitud que toca. I canviem de tema, el govern espanyol limitarà el preu del lloguer en llocs on sigui desorbitat, com Barcelona o Madrid.
El ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, assegura que la llei de l'habitatge es presentarà abans de l'estiu.
Brussel·les ha donat un toc d'atenció a Espanya per les pensions.
La Comissió Europea adverteix que pujar les pensions i tornar a lligar-les a l'evolució de l'IPC incrementarà la despesa del sistema i perjudicarà les generacions més joves.
I anem a l'Índia, on una residència ha obligat estudiants universitàries a despullar-se per saber si tenen la regla. Ho han denunciat 68 noies.
Tot va començar quan una encarregada de la residència va queixar-se que les noies incomplien les normes que han de seguir les dones quan tenen la regla, com era no entrar a la cuina ni tocar altres estudiants.
Situació oposada a Escòcia, que serà el primer país del món que oferirà tampons i compreses gratuïts.
El Parlament escocès ha aprovat un projecte de llei per a la gratuïtat dels productes d'higiene femenina.
Malauradament hem d'obrir bloc de violència masclista. Dues dones han mort assassinades pels seus marits aquest dimecres.
A la província de Sevilla, un home de 51 anys ha matat la seva dona de 43 i després s'ha suïcidat, mentre que a Fuenlabrada, un home de 73 anys ha matat la dona de 78 i s'ha intentat suïcidar.
I encara s'investiga un altre crim d'aquest dimecres com a possible violència masclista.
Es tracta d'una dona de 40 anys que ha mort quan li han disparat un tret al cap en ple carrer a Madrid. L'assassí ha fugit.
Si es confirmés, seria la 14a víctima mortal per violència masclista aquest 2020. I no deixem de banda els abusos masclistes, perquè en plana cultural s'ha cancel·lat l'actuació de Plácido Domingo al Teatre de la Zarzuela pels casos d'assetjament.
L'Institut Nacional de les Arts Escèniques i Música del Ministeri de Cultura, que és el titular del teatre, afirma que ho fa en solidaritat amb les dones afectades per les accions del tenor.
I la cantant de soul galesa, Duffy, ha reaparegut després de 10 anys de silenci i ha explicat que va ser violada, drogada i segrestada.
En un missatge a través d'Instagram, la cantant de 35 anys ha revelat que per aquest motiu va desaparèixer dels escenaris i de la vida pública d'un dia per l'altre.
I acabem amb un titular esportiu. El Manchester City va guanyar ahir el Bernabéu per 1-2.
Els de Guardiola van remuntar el gol inicial del Real Madrid en el partit d'anada dels vuitens de finals de la Lliga de Campions.
Fins aquí el repàs de l'actualitat general quan el rellotge marca les 8:13.
El proper diumenge 1 de març, gran festa del Dia d'Andalusia. A les 12 del migdia, missa rociera a l'església de Sant Romà. Andalusia, mi tierra. I a partir de les 2, dinar del Dia d'Andalusia a l'Evenia Olympic Resort. Continuarem la celebració amb els actes oficials i amb les actuacions d'escoles de ball i coros rocieros. També comptarem amb la presència de Daniel Candelas i el seu ballet flamenc. Diumenge 1 de març, gran festa del Dia d'Andalusia. Preu de socis 21 euros, no socis 26 euros. Informació i reserves al Bar Granada o al telèfon 972 36 35 15.
Vols tenir internet o fibra allà on no arriben les altres companyies? L'operadora lloretenca de telecomunicacions Fitel Network és la teva solució. Ets particular o empresa? Necessites una atenció realment personalitzada i una solució ràpida i eficaç? Tria Fitel Network. Consulta les nostres ofertes i serveis de fibra, fixa, mòbil i televisió a www.fitelnetwork.com o al 972 98 96 90. Molt aviat, cobertura de fibra a totes les urbanitzacions de Lloret. Fitel Network. El teu operador local d'internet.
Hi ha qui té un pis o una casa A la ciutat o al poble, a la platja o a la muntanya. No importa, perquè amb l'assegurança del RAC protegim casa teva. I a més, a tu i a la teva família. No ho dubtis, si necessites una assegurança de la llar, vine a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'Avinguda Vila de Blanes o al telèfon 972 36 37 63. I a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972 35 53 35. RAC. I som per ajudar.
Clínica Fanals te ofrece unos tratamientos que se adaptan a tus necesidades. Nuevas promociones en las que encontrarás las técnicas más novedosas. Láser multitratamiento, acné, manchas, envejecimiento, remodelación del óvalo facial. Elige Clínica Fanals. Tratamientos para la caída del cabello, celulitis, remodelación corporal, varices, eliminación de tatuajes. Todas las promociones en clinicafanals.com y por mucho menos de lo que piensas. Consigue ya esos cambios que te harán sentir mejor. Llama al 972-36-43-28 y ponte en las mejores manos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
A la cuina d'en Pedro hi trobareu les millors carns de Girona per fer a la brasa i el peix més fresc de les llotges de Palamós i Blanes. Vine i gaudeix de la bona cuina, els nostres plats i dels millors esmorzars de Forquilla. A la cuina d'en Pedro tenim menú diari i preparem tapes per fer l'aperitiu. La bona cuina a la cuina d'en Pedro. Avinguda Josep Pla 4446 del Rieral.
Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Dos minuts passen d'un quart de nou del matí. Això és el Bon Dia, Bona Hora. Som a la ràdio de Lloret de Mar i us donem a tots la benvinguda, especialment als que us acabeu d'enganxar al programa. Avui comencem destacant que Lloret de Mar i cinc municipis més de la Selva Marítima i l'Alt Maresme fan front comú. Un mes després del temporal Glòria, els representants de Lloret, Blanes, Tossa, Malgrat, Tordera i Palafolls reclamen celeritat i compromís a la Generalitat i l'Estat espanyol per solucionar problemes greus als passejos marítims en les connexions de tren i per carretera o bé a l'entorn del riu Tordera.
Els sis municipis s'han ofert aquest dimecres una roda de premsa conjunta. En l'acte, Jaume Dolçat ha declarat i destacat que és absolutament necessari una resposta urgent per part de les administracions supramunicipals. La finalitat és solucionar els problemes d'un territori que aglutina més de 130.000 residents i acull més de 2 milions de turistes cada any.
En el cas de Lloret de Mar, el temporal Glòria va afectar especialment la primera línia. El dany més greu ha estat el passeig de Fanals, on hi ha un esvoranc de 30 metres lineals. Jaume Dolçat es queixa que l'Estat, que n'és l'administració competent, no respon 5 setmanes després del temporal.
De moment no estem rebent, ni tan sols estem rebent contesta, per tant encara no sabem com procedir, el passeig està asfalcat i el que necessitem doncs és màxima celeritat per poder esmenar l'obra i que estigui en perfecte estat de revista.
Pel que fa als bancs del passeig de la platja de Lloret, l'Ajuntament ja ha iniciat els tràmits per reposar la trentena de bancs trencats, un cost que assumirà de moment el municipi.
Un altre tema pendent és la connexió des de Lloret fins a la línia de tren. Es treballa per tancar un acord que porti els passatgers de bus fins a Santa Susanna, al Maresme.
Estem parlant amb la Direcció General de Transports, en aquest cas per veure com acabem doncs, gestionant la connexió entre el bus i el tren, que segurament es farà via Santa Susanna.
L'alcalde afirma que treballen per tenir-ho enllestit de cara a Setmana Santa.
Bé, el que esperem és que quan arribi Setmana Santa tinguem els problemes de mobilitat lligats, en aquest cas, amb l'Ajuntament, amb Santa Susanna, amb la connexió de la via del tren de Santa Susanna, que ho farà més complicat, però al cap i a la fi és el que toca, i espero i desitjo, i em comprometo també doncs, a tenir els passejos de mar impecablement per la temporada turística que s'apropa, en aquest cas, a partir de Setmana Santa.
Per donar a conèixer aquest missatge, els sis ajuntaments han escollit un escenari molt eloqüent. La zona d'accés al pont de la Tordera, que unia per carretera les poblacions de Blanes i Malgrat, just al costat del que queda del pont de tren per on passava la línia 1 de Rodalies. Les màquines ja han començat a treballar per reparar les infraestructures malmeses. La Generalitat ha anunciat que ha destinat 5,3 milions d'euros a la reconstrucció del pont que connecta Blanes i Malgrat per carretera. Tindrà una llargària de 220 metres i una amplada de 13 metres. El termini d'execució són 10 mesos.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I seguim ara amb més temes, són les 8 i 20, avui és dijous i el que fem és fer-nos ressò que l'Assemblea Nacional Catalana de Lloret, amb el suport de la Taula per la República, organitza per aquest dissabte 29 de febrer un desplaçament en autobús fins a Perpinyà. L'objectiu és participar en l'acte que farà Carles Puigdemont. La trobada, presentada com La República al centre del món, també comptarà amb la presència dels exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí.
Començarà a les 12 del migdia el parc de les exposicions i espera la presència de més de 80.000 persones. La sortida al davant de l'Ajuntament de Lloret es farà a les 8 del matí del mateix dissabte i l'arribada està prevista per a les 6 de la tarda.
Doncs en parlem amb el coordinador de l'Assemblea a Lloret, que és Alfons Sánchez. Molt bon dia.
Bon dia.
Per què des de l'Assemblea heu decidit sumar-vos a aquestes accions que es fan a Perpinyà?
Bueno, tota Europa és democràtica, excepte sembla ser que en l'estat espanyol, que el president Carles Puigdemont no té immunitat diplomàtica, i per tant nosaltres no és que ho fem a l'estranger, la trobada aquesta, sinó que ho fem dintre dels països catalans, concretament a Perpinyà, que és a Catalunya també. I per tant nosaltres, degut a que venen aquí tan a prop, ens desplacem per poder estar en ells, en tots tres i en els que calguin, per donar-los tot el suport que necessiten. I Lloret naturalment s'ha afegit també, i s'ha afegit doncs, amb bastanta gent molt il·lusionada en poder fer aquest viatge.
No sé si, perquè anem una mica tard per parlar-ne, però no sé si queden places, si algú encara s'hi pot apuntar.
Bueno, nosaltres les inscripcions les continuem tinguent obertes, ja anem per al tercer autobús, si tot va bé, perquè de moment ja tenim dos autobusos grans plens, i obrim fins a un tercer, o sigui, no es quedarà ningú a terra. Ara, això sí, demanem, sisplau, que la gent faci les seves reserves al 693-23-4700, 693-23-4700, i d'aquesta manera poder tenir garantida la seva plaça, perquè si no fan la reserva igualment ja tanquem inscripcions, i si hi ha alguna lliure la donarem, però si ja no queda ninguna lliure haurem de fer això perquè els busos els tenim que demanar.
I Alfons, què se n'espera d'aquest acte que durà a terme Carles Puigdemont i que s'espera amb molta presència, perquè ho comentaves tu mateix, des de Lloret s'organitza un viatge però des de molts punts de Catalunya hi haurà autobusos que pujaran cap a Perpinyà. Què s'espera de La República al centre del món?
Bueno, pues fer una crida internacional, de moment de que la gent s'assabenti, ja que si ho fem al territori de l'estat espanyol, si anem a Madrid, si anem a un altre lloc, no tindrà el ressò que tindrà si el fem nosaltres a Perpinyà, que és que els catalans ens desplacem fins a aquell lloc per donar aquest recolzament, degut a que no ho podem fer de moment aquí dintre a l'estat espanyol, encara que una detenció seria il·legal dintre de lo que és la Unió Europea. Pensa que de moment ja hi ha part de l'Assemblea, ja hi ha 583 autocars confirmats i a prop de 250 voluntaris de l'Assemblea per anar cap allà. Naturalment això és a part de caravanes, també cotxes particulars, motards, que des de Lloret també surten una associació de motards, I es calcula una presència, vosaltres heu dit, d'unes 80.000 persones, però ja parlem d'unes 100.000 persones i que inclús això es podria arribar a pujar. Per tant, és una gran manifestació i que ja ens han avisat de que sortim puntualment a les 8 del matí, perquè el recinte, el més segur, que és el recinte del Parc de les Exposicions de Perpinyà, el més segur no hi cabrem tots, perquè hi ha una massificació de gent, una cosa que no s'havia previst, de que sortís tanta gent de Catalunya.
Doncs veurem com va aquest acte. Aprofitant que ahir es va celebrar la primera taula de diàleg, no sé quin és el punt de vista de l'Assemblea respecte a com va anar i de si han de servir d'alguna cosa aquestes taules de diàleg, que es faran com a mínim un cop al mes.
Home, entenem des de l'Assemblea que tot el tema que sigui el diàleg és bo, perquè encara que nosaltres sabem perfectament que el divorci entre Catalunya i Espanya el pagarem els catalans, i amb molt de gust penso que el pagarem, sí que és necessari un diàleg. No tindríem que arribar a un extrem de fer una declaració unilateral d'independència, cosa que no descartem des de l'Assemblea Nacional Catalana, si és que vingués el cas i si és que tenim una majoria de gent a Catalunya que vol la independència. Però de moment tot el que sigui el diàleg és molt positiu. És molt positiu perquè hem de donar a conèixer a tot el món de que nosaltres estem fent totes les passes necessàries per poder arribar a la independència de Catalunya. Des del referèndum que vam fer, des de la primera consulta que vam fer nosaltres, des de l'empresonament i l'exili que hem tingut i tots els diàlegs que nosaltres estem portant a terme. I en això volem demostrar que estem fent tot i cada un dels punts necessaris. I si al final sigués la DUI, la Declaració Unilateral d'Independència, jo crec que estaria també justificat, perquè ja seria l'últim cop que tindrem que donar per dir, escolti, prou. I d'aquesta manera, el que és l'opinió pública internacional ens tindria que veure de que hem fet totes les passes necessàries.
Doncs ho recollim i insistim que aquest dissabte 29 de febrer l'Assemblea de Lloret se'n va cap a Perpinyà, la sortida a les 8 del matí, encara hi ha algunes places, per tant, qui vulgui que contacti amb l'Assemblea, l'arribada prevista en principi per les 6 de la tarda, però precisament per aquest volum d'autocars que es desplacen a Perpinyà que comentaves, veurem si és possible ser puntuals a les 6 de la tarda aquí o potser s'allarga una mica.
Si no estiguéssim de tornada a les 6, jo crec que estaríem molt contents tots, degut a la massificació que ens trobarem, perquè ja anem preparats. O sigui que quan més retard tinguéssim, més a gust estaríem de fer la tornada.
Doncs ho recollim i esperem, sigui per una cosa o per l'altra, serà positiu, per tant. Alfons Sánchez, de l'Assemblea de Lloret, moltes gràcies per atendre'ns i bon dia.
Bon dia i moltes gràcies a vosaltres. Vinga.
Bon dia, bona hora.
2:02 i girem la moneda i anem cap a l'altra banda. Vox organitza aquest dissabte una carpa informativa a Lloret de Mar. Serà d'11 a 2 a la plaça de la Vila. El partit explicarà quines són les seves propostes i mesures als veïns d'aquí la Vila.
L'acte es farà dies abans de l'esdeveniment que la formació ha programat pel pròxim 8 de març a Madrid, titulat L'Alternativa. En aquesta trobada, Vox vol mostrar que hi ha una alternativa patriòtica i social a l'estat espanyol.
Recordem que a les últimes eleccions generals, el 10 de novembre, Vox va ser la cinquena força més votada a Lloret de Mar, amb el suport de 1.237 persones, un 9,48%. Doncs per parlar d'aquest tema, saludem aquí al Bon Dia, Bona Hora, a Alberto Terrades, aquí tenim el telèfon. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Moltes gràcies per invitar-me.
Doncs volíem saber una mica què és el que es tractarà en aquesta taula, parlant amb vostè, que és president provincial de Vox a Girona. El saludem aquí al Bon Dia, Bona Hora, i volem saber què és el que s'explicarà en aquesta parada informativa.
Sí, doncs miri, nosaltres muntem parades informatives tot arreu del territori català per parlar amb els veïns, per parlar amb els compatriotes que s'enfronten a dificultats tots els dies, i aquestes taules informatives és l'oportunitat d'escoltar-los, de sentir el que volen, el que necessiten. Moltes vegades ens parlen d'ocupacions, dels conflictes que porten les ocupacions, ens parlen de les dificultats de convivència que porta una immigració totalment descontrolada, i aquests municipis ho estan convivint.
I per què es fa a Lloret en concret aquest acte?
Nosaltres estem fent taules informatives a tot el territori. Aquest cap de setmana toca Lloret, el cap de setmana següent tocarà en un altre municipi, i així ho anirem fent per tot, no només Catalunya, això també s'ha anat arreu d'Espanya. A més, em considero que és important que estiguem al carrer, que puguem parlar, per tota la manipulació que s'està portant a cap pels mitjans de comunicació, que estan, no parlo d'aquest concretament, però sí que molts mitjans de comunicació estan en un punt d'histèria col·lectiva, de criminalització, d'atac constant contra Vox i contra tots els seus votants, d'una manera justificada. I totes aquestes acusacions que ens llancen a dia a dia, fan que passin coses com, per exemple, el que va passar el cap de setmana passat, on un dels nostres concejals de regidors de Vox en l'Ajuntament de Salt se li va cremar el cotxe, justament per condemnar totes aquestes agressions, totes aquestes dificultats de convivència que porten els pisos ocupats, que porten la immigració massiva, que porta el separatisme en els nostres municipis.
Per què creu que passa això? Per què creu que els mitjans de comunicació els criminalitzen?
Els mitjans de comunicació moltes vegades estan venuts segons dels amos que tenen a Madrid, que tenen també a Barcelona, en el govern. Intenten seguir un discurs com tal de mantenir-se en aquesta posició de dominància respecte als altres mitjans de comunicació. I és molt fàcil juntar-se en aquesta roda i intentar trepitjar Vox. I Vox no és res més que un partit humil, un partit que dona veu a tots els ciutadans de Catalunya, que això és el que esperem, arribar un dia que Vox sigui la veu de tots els ciutadans de Catalunya, siguin independentistes, no ho siguin, siguin socialistes, siguin de dretes, esquerres. Som una alternativa patriòtica i social que dona resposta a les situacions diàries a les que s'enfrenten. Com he parlat ja, l'ocupació. Estic segur que una persona que ha votat antigament al Partit Socialista també sap el que és tenir un veí ocupa. O un independent també sap el que és conviure en un barri que està infestat d'immigrants que porten verdaderes dificultats, sobretot aquells que han entrat de forma il·legal en els nostres municipis.
Ah, perdó, és que, clar, si diu infectat d'immigrants, això ja sona de per si com despectiu, no?
És despectiu quan aquestes persones no han entrat d'una forma legal, han entrat de manera il·legal, entrant per la finestra, entrant d'una manera violenta. Nosaltres, òbviament, no tenim absolutament cap problema amb les persones que venen d'un altre territori del món, que venen de Sud-amèrica, que venen d'Àfrica, que venen de França, de qualsevol altre municipi, de qualsevol altre lloc. Nosaltres amb la immigració no tenim un problema. Tenim el problema amb la immigració quan és descontrolada, quan no hi ha un control sobre les persones que entren i surten del país. Creiem que és necessari controlar les persones que entren, saber qui són, d'on venen, quant de temps passaran en el nostre país, si volen quedar-se aquí, si volen passar un temps i després anar a un altre lloc. Creiem que el nostre país, i també Catalunya, és com una casa. És una casa que compartim tots nosaltres. I a totes les cases, òbviament, hi ha una porta, hi ha unes finestres i hi ha un timbre. I les persones que vulguin entrar, doncs hauran de tocar el timbre, hauran de tocar la porta, i nosaltres escoltarem qui són, quant de temps volen passar, i llavors, és clar que sí, que els deixarem entrar. No hi ha cap problema. La migració és un procés natural. Això sí.
En tot cas, ja ho hem destacat, que a Lloret 1.237 persones van votar Vox a les últimes eleccions que es van celebrar. No sé si es considera un municipi potent per Vox i si la intenció seria presentar candidatura a les properes eleccions municipals el 2023.
Sí, és clar que Lloret és un municipi potent per nosaltres. Ja hem vist que quasi un 10% dels veïns han votat per la nostra alternativa. I seguirem treballant en aquest municipi, per d'aquí a les pròximes municipals, segur que algú podrà donar veu a totes aquestes persones que s'enfrenten a aquests problemes dia a dia.
Doncs, en tot cas, si algú hi està interessat, Vox munta una parada informativa, ja ho hem dit, aquest dissabte a la plaça de la Vila de Lloret de Mar, per explicar quines són les seves propostes i mesures als veïns d'aquí al municipi. En tot cas, Alberto Terrades, president provincial de Vox a Girona, gràcies per atendre'ns i bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Ara mateix passen 3 minuts de 2:15. Saludem amb Miquel Bernis amb tots els detalls de la previsió meteorològica per saber quin temps tindrem avui i també els propers dies. Miquel, què ens expliques? Bon dia.
Bon dia, Maria. Aquesta nit hi ha hagut alguns ruixats molt a prop de la selva marítima. De fet, ha plogut amb ganes, per exemple, a Arenys de Mar o a Cabrils, on s'ha arribat a acumular 14 litres per metre quadrat. A Vilanova del Vallès n'han caigut 12, però, en canvi, pràcticament les pluges no han acabat de moure's d'aquest sector i a la resta només hi han caigut 4 gotes o en sectors al voltant. Esperem que avui sigui un dia mig ennuvolat, però que aquests ruixats no arribin a més comarques. Més aviat tendiran a desfer-se, a desaparèixer, i el que ens quedarà serà un dia variable i mig ennuvolat. Les temperatures al migdia pujaran una mica respecte ahir. Esperem avui un dia que, tot i que la selva marítima no es notarà gaire, serà un dia una mica ventós. Es notarà una mica de garbí al vent en alguns moments de la jornada, sobretot al migdia, però no serà un vent fort, no serà un vent important. De fet, aquest vent de garbí s'anirà deixant sentir en moltes jornades dels pròxims dies, no només avui, sinó que també demà a la tarda, dissabte fins i tot, i també probablement encara diumenge i dilluns, anirem tenint dies de vent moderat, amb cops que puntualment poden arribar als 40-50 km per hora, però no hi haurà cap dia en què arribi a bufar especialment fort. De cara als dies vinents, pel que fa a les temperatures, hem d'esperar que torni un ambient una mica més suau, sobretot a l'inici del cap de setmana. Al voltant de dissabte tornarem a tenir un brot primaveral amb màximes de gairebé fins a 20 graus a la costa, fins i tot per sobre d'aquest valor en comarques interiors de Girona. I, en tot cas, però, diumenge, dilluns, la setmana que ve, sembla que una altra entrada d'aire fred normalitzarà de nou la temperatura. Per tant, durarà poquet, en aquest cas, aquest nou brot primaveral. Pel que fa a pluja, sembla que haurem d'esperar dilluns per veure'n algunes de destacables, ruixats que podrien arribar l'inici de la setmana que ve.
Doncs moltes gràcies, Miquel, per aquesta informació. Ara mateix, l'Estació Meteorològica de Protecció Civil marca que la temperatura al Rieral ha pujat a 11 graus i mig, la humitat al 94%, i aquí al centre el termòmetre en segueix marcant 10 graus.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Ara mateix repassem quan són les 8:36, el que diuen les portades dels diaris per posar-nos al dia, i comencem destacant a les portades del Punt Avui del diari de Girona, i ho veurem ara amb en Josep, que tots els rotatius de l'Estat pràcticament se'n fan ressò en portada. És per aquesta taula de diàleg que es va iniciar ahir. A molta distància, titula El Punt, mentre que el diari de Girona destaca Els Antípodes. I és que les dues parts s'han reunit per primer cop reconeixent que hi ha un conflicte polític i unes posicions molt allunyades. Es farà una reunió mensual, la propera al març, a Barcelona. Ho destaquen, com diem, tant el diari de Girona com El Punt Avui, amb imatges molt semblants d'aquesta taula de diàleg. Més titulars, una altra notícia compartida és pel tema del coronavirus, que torna a ser titular també a moltes portades. Continua el degoteig de casos, segons El Punt Avui. Un noi de 22 anys que havia estat a Itàlia és el nou infectat a Catalunya. El laboratori del Clínic, on es detecta el virus, pot fer fins a 300 proves al dia. La malaltia arriba a Sud-amèrica i ja s'ha estès per tots els continents. En el cas del diari de Girona, se centra en destacar que hi ha hagut el primer contagi local de coronavirus a Espanya, ha estat a Sevilla. El Departament de Salut alerta d'un cert degoteig de casos positius importats en els propers 10 o 12 dies. Queda descartada la infecció de 4 persones que van estar en observació a l'Hospital de Figueres. També els dos rotatius parlen que hi ha hagut aquest front comú a les dues bandes de la Tordera pels efectes del Glòria. Hem obert el Bon Dia, Bona Hora parlant-ne. 6 ajuntaments, 3 de la Selva, entre els quals Lloret, i 3 del Maresme han criticat la Generalitat i l'Estat perquè se senten desatesos. Sobre els efectes del temporal Glòria, el diari de Girona, en canvi, titula que l'Estat aporta 1,2 milions d'euros a la reparació de passejos marítims de la Costa Brava. Més notícies, també es fan ressò aquests dos diaris de l'inici de les barraques de Girona, que es fa avui, obren en una edició inèdita d'hivern. Ho recorda El Punt Avui, que diu que arriben 4 mesos després que se suspenguessin per fires arran de les protestes per la sentència del procés. Mentre que el diari de Girona destaca que el got de les barraques no serà retornable, valdrà 1 euro, i la comissió de la Copa remarca que la mesura és excepcional només per aquests concerts d'hivern, perquè els diners seran per les entitats. I també es fa ressò el diari de Girona que Ramon Miravet, que era un dels caps de cartell, no tocarà dissabte per problemes mèdics. S'ha trencat el peroné. I encara volem afegir al Diari de Girona, la població estrangera a Girona creix un 5,2% i arriba a gairebé 150.000 persones. Palafrugell prohibirà fumar a les platges, tot i que no podrà sancionar. I també al Diari de Girona, en plana esportiva, l'Uni seguirà a Europa si la FIBA sanciona el Sopron. També se'n fa ressò al diari El Punt, que explica que l'Espart City Leaf va guanyar el BLMA 45-57, però ara s'ha d'esperar a una hipotètica sanció del jutge únic al Sopron.
Doncs la resta de diaris, el protagonisme, el CUPSA, la taula de diàleg, que ja roda. Per exemple, El País titula Sánchez i Torra fixen la seguretat jurídica com a límit per als acords. El periòdico diu que Sánchez i Torra acoten el diàleg a la legalitat. La Razón titula El punt amagat de l'acord avalar avui els pressupostos. El diari Ara, la primera reunió de la taula posa les bases del diàleg. La BCM és contundent, Sánchez consolida el greuge, tracta de cap d'estat i cites mensuals. El Mundo, Sánchez dona a Torra honors d'estat per complaure Esquerra Republicana de Catalunya. I La Vanguardia titula la seva portada en el dia d'avui que la taula sobre Catalunya se cita per a un diàleg de llarg recorregut.
Doncs això és el que diuen les primeres pàgines, i si gratem una mica l'actualitat i veurem més coses a remarcar, i comencem amb el coronavirus per dir que Joan Guix, secretari de Salut Pública de la Generalitat, envia un missatge de calma. Alerta que la grip estacional és molt més preocupant que el coronavirus.
Des de l'octubre, en menys de 5 mesos, l'epidèmia de grip ha causat 41 morts a Catalunya i 434 persones s'han hagut de ser hospitalitzades.
En aquest sentit, Joan Guix diu que no s'ha de banalitzar el coronavirus, però que cal situar-lo en la magnitud que toca. I canviem de tema, el govern espanyol limitarà el preu del lloguer en llocs on sigui desorbitat, com Barcelona o Madrid.
El ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, assegura que la llei de l'habitatge es presentarà abans de l'estiu.
A Brussel·les han donat un toc d'atenció a Espanya per les pensions.
La Comissió Europea adverteix que pujar les pensions i tornar a lligar-les a l'evolució de l'IPC incrementarà la despesa del sistema i perjudicarà les generacions més joves.
L'actualitat ens porta també a l'Índia, on una residència ha obligat estudiants universitàries a despullar-se per saber si tenen la regla. Ho han denunciat 68 noies.
Tot va començar quan una encarregada de la residència va queixar-se que les noies incomplien les normes que han de seguir les dones quan tenen la regla, com era no entrar a la cuina i ni tocar altres estudiants.
Situació oposada a Escòcia, que serà el primer país del món que oferirà tampons i compreses gratuïts.
El Parlament escocès ha aprovat un projecte de llei per a la gratuïtat dels productes d'higiene femenina.
Malauradament, ara toca obrir bloc de violència masclista perquè dues dones han mort assassinades pels seus marits aquest dimecres.
A la província de Sevilla, un home de 51 anys ha matat la seva dona de 43 i després s'ha suïcidat, mentre que a Fuenlabrada, un home de 73 anys ha matat la dona de 78 i s'ha intentat suïcidar.
I encara s'investiga un altre crim d'aquest dimecres com a possible violència masclista.
Es tracta d'una dona de 40 anys que ha mort quan li han disparat un tret al cap en ple carrer a Madrid. L'assassí ha fugit.
Si es confirmés, seria la 14a víctima mortal per violència masclista aquest 2020, quan no portem ni dos mesos. I no deixem de banda els abusos masclistes, perquè en plana cultural s'ha cancel·lat l'actuació de Plácido Domingo al Teatre de la Zarzuela pels casos d'assetjament.
L'Institut Nacional de les Arts Escèniques i Música del Ministeri de Cultura, que és el titular del teatre, afirma que ho fa en solidaritat amb les dones afectades per les seccions del tenor.
La cantant de soul galesa Duffy, per la seva banda, ha reaparegut després de 10 anys de silenci i ha explicat que va ser violada, drogada i segrestada.
En un missatge a través d'Instagram, la cantant de 35 anys ha revelat que per aquest motiu va desaparèixer dels escenaris i de la vida pública d'un dia per l'altre.
I acabem amb esports. El Manchester City va guanyar ahir al Bernabéu per 1-2.
Els de Guardiola van remuntar el gol inicial del Real Madrid en el partit d'anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions.
Els diaris parlen de Lloret.
Doncs en parlant per aquesta notícia que ha obert també el Bon Dia Bon Hora, i és que els alcaldes reclamen al govern menys fotos i més solucions. 6 dels municipis afectats pels estralls del temporal Glòria s'uneixen per recriminar a l'Estat i a la Generalitat la seva manca d'actuació un mes després de la borrasca. Blanes calcula que els danys causats pel temporal pugen a 2,4 milions d'euros. En el cas del Diari de Girona, que és on llegim això, parla dels alcaldes de la Tordera, però hem de dir que Lloret de Mar també forma part d'aquests sis municipis que s'han queixat a les administracions supramunicipals. El titular que hi dedica el punt és greuges i laments pel Glòria als dos costats del riu Tordera. I també volem destacar que la pàgina 8 del diari de Girona explica que la població estrangera creix un 5,2% a Girona, gairebé dos punts menys que a Catalunya. Hi ha dades no de Lloret de Mar en concret, però sí de la comarca de la Selva. Les podeu llegir, ho podeu veure a la pàgina 8, on, entre altres coses, explica que la nacionalitat més present és la marroquina.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Els dijous, de 9 a 10 del matí, és temps de tertúlia.
És l'actualitat i és el que tenim.
Aquí tot hi val.
Les converses sobre els temes que més preocupen a la ciutadania de Lloret.
Aquest és el plantejament.
Aquest és el meu punt de vista. Has trepitjat un ull de poll, són els adossats.
Una xerrada distesa amb l'opinió dels convidats.
Perquè està connectat absolutament amb tots els estaments de Lloret.
Els dijous, de 9 a 10 del matí, escolta la tertúlia ciutadana a la ràdio de Lloret de Mar.
Torna a escoltar el programa a la secció a la carta del web novaradiolloret.cat.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Tres quarts de nou i seguim avançant aquí al Bon Dia, Bona Hora. Ho fem ara en plana cultural. El carnet del Museu Obert de Lloret, el Moll, que és nou i permet als veïns l'accés gratuït als equipaments culturals de la vila, ja es pot obtenir de manera virtual, en concret a través de l'aplicació Lloret Smart.
El carnet presentat dies enrere també pot ser físic. De moment se n'ha fet uns 200. L'expedeix de manera presencial al Departament de Patrimoni Cultural ubicat a la Masia de Can Saragossa.
L'únic requisit és estar empadronat a Lloret.
El nou carnet del Museu Obert de Lloret permet entrar de forma gratuïta als jardins de Santa Clotilde, al Museu del Mar, Can Saragossa, Turó Rodó, Puig de Castellet i Castell de Sant Joan.
Doncs parlem d'aquest carnet un dia més amb el regidor de Patrimoni Cultural, Xavi Flores. Aquí tenim el telèfon. Molt bon dia.
Bon dia, Maria.
I volem preguntar això, no?, que la novetat és que ja es pot obtenir a través de l'aplicació Lloret Smart.
Doncs sí, pensem que és una molt bona idea, perquè d'aquesta manera la gent que no vol tenir més carnets a la cartera o ja està acostumada a les noves tecnologies, és una manera molt senzilla de que el pugui obtenir.
Com ho ha de fer?
Doncs és tan senzill com entrar a l'aplicació Lloret Smart i a l'apartat de cultura hi ha una pestanya que directament cliques on te posa carnet Moll, et demana una sèrie de dades la primera vegada que entres, i a partir de la segona ja només ficant el teu DNI ja el pots obtenir.
I és a partir d'avui que, o ja fa dies que es pot?
El vam activar el dilluns cap a mig matí, però sí que és cert que encara no hem fet difusió perquè volíem esperar que tot funcionés, i tot i així, sense haver fet gaires proves, estem prop ja del centenar de descàrregues, amb la qual estem molt satisfets.
Doncs déu-n'hi-do, perquè se sumen a aquests 200 que s'han fet ja físics. Com es valora aquesta xifra en tan poc temps?
Doncs la veritat és que estem molt contents, perquè veiem que realment hi ha un interès per la cultura lloretenca, pel seu patrimoni, i que la gent té ganes de fer-lo servir, amb la qual cosa estem enormement satisfets, perquè pensem que els millors ambaixadors de Lloret són els lloretencs, i això és una bona mostra.
Doncs animem a tothom a fer-se aquest carnet, perquè recordi'ns, regidor, de què ha de servir, per què la gent, o com animaria la gent a tenir aquest carnet, per què?
Bé, com bé heu dit a la introducció, et permet entrar de manera gratuïta durant tot l'any a les equipacions que formen el Moll, i bueno, pensem que és una molt bona forma de fer la difusió del nostre patrimoni cultural, de la nostra cultura i d'aquest sentiment de pertanyença lloretenc que tant ens agrada parlar.
I avui mateix ens deia la regidora del casal municipal de la Gent Gran, Arantxa Jiménez, que ja es va fer una xerrada en el casal per parlar del Moll, i que avui mateix s'aprofitarà també l'assemblea per fer-ne difusió. No sé si aquesta és la idea, d'anar fent difusió de mica en mica al carnet, perquè cada cop hi hagi més lloretencs que en gaudeixin.
Doncs sí, ens agradaria, a la mesura que sigui possible, doncs d'anar explicant-ho a tots els col·lectius aquests que solen moure més gent, com pot ser el Xirutxano, el Casal de la Gent Gran, la Casa de Culla, la Penya del Granà, i totes aquelles associacions que vulguin de fer-los una xerrada que no ha de ser gaire llarga per explicar-los els beneficis i la forma d'obtindre'l.
Doncs esperem que cada cop siguin més lloretencs i lloretenques els que gaudeixin d'aquest carnet que permet entrar gratuïtament als jardins de Santa Clotilde, al Museu del Mar, a Can Saragossa, al Turó Rodó, al Puig de Castellet i al Castell de Sant Joan, i per tant que tinguin aquesta preferència per poder conèixer, no tinguin cap excusa per poder conèixer el patrimoni cultural de Lloret. Xavi Flores, regidor de Patrimoni Cultural, moltes gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Sino sinana sino so sino le sino voye nano sino me.
11 minuts i seran les 9 i parlem ara amb el Cineclub Butler perquè aquesta nit hi ha una nova projecció que oferirà la pel·lícula El viatge de la Marta. És la història d'una noia de 17 anys que marxa de vacances amb el seu pare i el seu germà petit al Senegal. Allà viurà diferents situacions que tensaran la relació amb la família. La direcció va a càrrec de la vallesana Neus Ballús i es podrà veure aquesta pel·lícula a les 9 de la nit al Teatre Municipal.
El Zoc és un petit drac que va a escola per aprendre a volar. A treure foc per la boca.
I el Cineclub Atlar torna diumenge amb una nova sessió del Petit Atlar. Es projectarà en aquest cas la pel·lícula d'animació titulada Zoc, Dracs i Heroïnes, de Max Lang i Daniel Snadon. És una adaptació d'un conte de Julia Donaldson en forma de quatre curts. La cita és a les 12 del migdia, també al Teatre de Lloret.
Per ser metgessa, aconseguirà superar els obstacles. Vine a conèixer el Zoc. Un petit drac amb un gran somni.
Doncs parlem d'aquestes dues projeccions amb el president del Cineclub Butler, que és en Joan Moret. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem parlant de la sessió d'avui, que ja dèiem que és del viatge de la Marta. Parla'ns una mica d'aquesta producció.
Bé, és una pel·lícula que hem escollit per complimentar el que se'ns demanava des del teatre, que era precisament tenir una projecció que pogués formar part d'això que han anomenat la quinzena mallorquina. I com que se'ns va dir que la quinzena mallorquina girava al voltant o intentava reflexionar al voltant del turisme, nosaltres vam buscar un film que també pogués anar una mica per aquesta temàtica. El viatge a la Marta és una història, un drama familiar, podríem dir, d'un pare que vol recuperar una filla, però que la història en si es desenvolupa en el context dels resorts turístics en paradisos turístics, en aquest cas el Senegal. Per tant, és una pel·lícula que ens parla de com d'una concepció capitalista del turisme, d'un tipus de relacions molt, molt concretes que s'estableixen, que potser ara des de la Costa Brava podem dir bé, això ens cau molt lluny, però que en el fons podem veure, i aquesta és una mica també una reflexió que podem segurament sortirà de la pel·lícula, que tot el que hi ha darrere d'aquesta façana, d'aquests paradisos, doncs són coses que ens poden resultar molt pròximes, perquè també ho podem veure en Lloret mateix. Aleshores, doncs, bé, és una pel·lícula que ens convida a reflexionar, que a més és com heu dit, la nova pel·lícula de la Neus Ballús, que fa uns anys doncs, va ser tota una sorpresa amb La Plaga, i que en aquest cas doncs torna fidel al seu estil de treballar amb actors no professionals, tot i que incorpora en Sergi López, que és prou conegut per tots els espectadors habituals de cinema de Lloret, que d'alguna manera doncs és el l'actor que li ajuda a cosir una mica tot aquest ventany que té d'actors no professionals, que són els que en el fons li donen veracitat a la pel·lícula.
Doncs pel que dius queda clar que encaixa perfectament amb la filosofia del Cineclub Adler. Has comentat que s'emmarca dins de la quinzena mallorquina, aquesta iniciativa de diferents municipis gironins. En què consisteix exactament?
Bé, és una iniciativa que surt pel que tinc entès, dels teatres de les comarques de Girona, que una mica tips que sembla que tot passi a Barcelona, s'han posat d'acord per poder portar un muntatge teatral, que en aquest cas és el Rostoll Cremat, i aleshores doncs donar una mica de visibilitat al que passa fora de la metròpoli, al que passa fora de Barcelona. Nosaltres hi participem, de seguida ho vam comentar amb altres cineclubs de les comarques, com per exemple el Cineclub Dioque de Figueres o el Cineclub Olot, i de seguida vam veure doncs que era una oportunitat perquè des del món cineclubista poguéssim doncs col·laborar amb aquesta iniciativa. En el nostre cas doncs no estem programant una pel·lícula que sigui de producció mallorquina, però sí que és com he comentat, doncs el tema gira al voltant del turisme, que és precisament el tema que s'ha escollit per aquest primer any d'aquesta experiència, que en aquest any tinc entès que es diu quinzena mallorquina, però segurament en diferents edicions doncs anirà mutant de nom, perquè la temàtica o el lloc d'on venen les produccions doncs potser serà una altra.
Doncs en tot cas, aquesta pel·lícula del viatge de la Marta que arriba avui, recordem-ho per tots els oients, a les 9 de la nit al Teatre Municipal. Esperem que vagi molt bé, té molt bona pinta. I de cara a diumenge, Joan, el Petit Adler, amb aquesta pel·lícula Zoc, Dracs i Heroïnes, parla'ns-en una mica.
Bé, tornem a Julia Donaldson, que ens porta molta sort al Cineclub, perquè ja n'hem vist diferents adaptacions de contes seus, hem vist el Grúfal, hem vist l'escombra voladora, hem vist la rata pirata, i ara toca Zoc, que és la història d'un drac que va a escola per aprendre a ser drac i fer tot el que se suposa que han de fer els dracs. És un conte per nens, però, com sempre diem, per gaudir en família, i que projectem acompanyat d'unes altres peces, en un programa que, a part de Zoc, doncs hi trobem diferents curtmetratges que tenen tots en comú que estan protagonitzats per nenes valentes. Aleshores, doncs, és un programa que no arriba a l'hora, que passa molt bé per la mainada, perquè ja ho sabem que a vegades no tenen massa paciència, i que recomanem que es vegi acompanyat en família per després doncs poder comentar i enriquir-se tots plegats amb comentant el que s'ha vist.
Doncs proposta familiar per aquest diumenge, recordem-ho, a les 12 del migdia al Teatre de Lloret també. Joan Moret, president del Cineclub Adler, esperem que totes dues projeccions vagin molt bé i, com sempre, moltíssimes gràcies per haver-ho compartit amb nosaltres.
A vosaltres, bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
3 minuts i seran les 9 i acabem fent-nos ressò que la carrossa de la Colla Encantats ha guanyat dos premis al Carnaval de Blanes. En concret ha aconseguit la quarta posició a la categoria de carrossa, que valora la composició de la carrossa, i la cinquena en comparsa, que valora la disfressa i els balls de les persones que desfilen. Els Encantats són l'única colla lloretenca que ha obtingut algun premi en el Carnaval de la població veïna. Escoltem una membre de la colla, Cassandra López.
Doncs des de la Colla Encantats estem supercontents i satisfet amb els premis que hem rebut tant a Lloret com a Blanes. La veritat que cada any intentem innovar en les disfresses, canviar, que sigui totalment diferent d'un any a l'altre, que la gent es sorprengui i, sobretot, que s'ho passi bé quan ens vegi passar. Que cantin, que ballin i que la gent de la nostra colla estigui feliç durant el Carnaval i ho gaudeixi. I creiem que, com a mínim, aquest objectiu el complim i l'hem complert cada any. O sigui que super, super contents i encantats.
El palmarès ha quedat així. En l'apartat de millors carrosses forànies, el primer premi ha estat per Tribala, de Pineda. El segon, pels Guapos, de Tossa. La tercera plaça l'ha guanyat Canya i Conya, també de Tossa. En quart lloc s'han classificat els Encantats de Lloret amb la disfressa Rococó. Tic-tac de Tossa s'ha situat en cinquena posició i, finalment, la colla Bon Rotllo de Riells i Viabrea s'han dut el sisè lloc. Pel que fa a la categoria de comparsa, el primer premi l'han guanyat per segon any consecutiu els Guapos, de Tossa, i els han seguit Tribala, de Pineda, Canya i Conya, de Tossa, l'Esbar Joaquim Rovira de Blanes, la colla Encantats de Lloret i Bon Rotllo de Riells i Viabrea. En la categoria de millors carrosses de Blanes, per segon any consecutiu, el primer i segon premi han estat per l'Esbar Joaquim Rovira i per la colla Que vingui qui vulgui. El tercer premi ha estat per una colla que s'ha estrenat aquest any, Bendita Locura. Han participat al Carnaval de Blanes 17 colles amb un total de 28 carrosses, la xifra més alta dels últims anys. La majoria procedien dels tres municipis de la Costa Brava Sud, però també d'altres localitats de Girona i Barcelona. Menys d'un minut i són les 9 del matí. Punt i final al Bon Dia, Bona Hora d'aquest dijous 27 de febrer. Moltíssimes gràcies, com sempre, per la vostra atenció a primera hora del matí a la ràdio de Lloret de Mar, per posar-vos al dia del que passa al municipi, i dir-vos que ara no marxeu perquè us deixem amb la tertúlia ciutadana conduïda per en Josep Altafulla. Nosaltres, al Bon Dia, Bona Hora, tornem demà a les 8 en punt. Fins llavors, esperem que passeu un molt bon dia.
Bon dia, bona hora.